Així arribam a les 10 i 4 minuts als serveis informatius de la ràdio pública d'IV3. Tornem demà ben puntuals, ja a partir de les 8 del dematí fins aleshores.
Més informació a ivetresnoticies.com. Bones festes.
A IV3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
L'animal que no existeix és una mirada a la poesia de les Illes Balears dels darrers 25 anys.
Capítol 1.
I començam aquest primer capítol amb Margalida Pons, poeta i coordinadora del grup de recerca Literatura Contemporània, Estudis Teòrics i Comparatius, de la UIB. Tu ets una de les principals estudioses de la poesia contemporània en llengua catalana i una de les majors coneixedores de les obres d'en Blai Bonet i d'en Andreu Vidal, que, com saps, són les figures a les quals, diguem-ne, que s'encomana aquesta sèrie de programes. Jo partesc d'una percepció que no sé si tu compartiries, i és que les seves obres, tant la d'en Blai com la d'en Andreu, han estat especialment influents per a molts dels poetes que han escrit i publicat en els darrers 25 anys, per dir-ho així. Com ho veus? Creus que aquesta influència és certa, que s'ha produït?
Sí, han estat figures que han tingut repercussió, sí, indubtablement. En Blai Bonet és el primer que fa una poètica corporal, molt abans que es parlés de les poètiques del cos, i això vol dir parlar del seu propi cos, i no només del seu cos jove. En Blai tenia un llibre titulat El jove, i s'ha repetit molt la seva passió pel jove com a construcció no només biològica, sinó també com a construcció simbòlica. Però a banda d'aquests joves, dels cossos joves, en Blai també s'interessava pels cossos vells, no? I els dignificava, no? O més ben dit, els presentava d'una manera realista, no? I això es veu sobretot en un llibre que li publicaren pòstumament, Els sonets, on té un sonet que comença dient: som la vergonya, jo et vaig darrere amb pèl blanc,
sí, sí,
i greix on no n'hi hauria d'haver, una cosa així, no me'l sé de memòria, no?
Miquel Cardell, poeta. Bon dia. Poeta i, a més, periodista cultural, acabat de jubilar que feliçment, perquè ara se dedicarà únicament a sa poesia, però que tant des del vessant de creador com des vessant de cronista ha viscut intensament allò que intentam una mica explicar aquí, que són aquest darrers, no ho sé, 25-30 anys de sa poesia escrita en català a ses Illes Balears, en fi, d'ençà que mos van faltar en Andreu Vidal, en Blai Bonet, etc. Tu ets un poeta que comença a publicar amb qualcú de qui hem estat parlant una mica intensament aquest darrer any, que és en Damià Huguet i la seva col·lecció Huguet. No sé...
Sí, jo penso que vaig arribar una mica tard. De fet, és més jove d'aquesta generació, es considera que va ser Andreu Vidal, que és un any més jove que jo, però bé, jo vaig arribar una mica tard, perquè ja no m'hi vaig relacionar com a grup amb ells. Amb el que jo no me'n sempre s'anava poesia mallorquina, per paral·lelisme amb la reconeguda fórmula de s'anava plàstica mallorquina. És a dir, un grup de gent que, diguem que els anys 70, quan s'acosta el final del general Franco, que jo diria que tristament sa mare que no de franquisme, intenten fer... diguem que una... que presentava una actitud avantguardista, per dir-ho de qualque manera. Jo aterra aquí en aquest moment i crec que som molt fill d'una rara col·lisió, d'una infància a l'ombra de Maria Antònia Salvà i un poc en general d'Escola Mallorquina i una adolescència a la llum de descobrir el surrealisme i ses avantguardes i de llavors descobrir que a Mallorca hi havia una gent que eren tan virguera com els de Nova York d'un temps i que, com diria més avant un amic meu que també va viure aquella època, uns anys que de Barcelona venien a copiar els moderns que fan coses modernes a Mallorca. Dèiem noms, però no direm els noms que venien a copiar, perquè no se'n fa dir, perquè ara comanden i tot això. Jo estic aquí, és una situació generacional intermèdia, set germà petit de... és massa vell per una cosa, massa vell per rock and roll i massa jove per morir, però bé, això te dona una perspectiva. Jo també he estat sempre bastant, diguem que outsider, que se diu, o sigui, he anat sempre per meu compte. Fins en els 21 parell d'anys vaig ser a Barcelona i vaig tenir contactes escassos, significatius, però escassos, en som un poètic mallorquí. Jo record que aquest grup de Com a l'Avantguarda em varen convidar una vegada una tertúlia que feien a un famós bar del carrer Sant Miquel, que després va tancar, un d'aquests bar castissos amb camarers amb personalitat. Jo sé que vaig aparèixer allà després de 8 dies de ser de càmping amb unes generoses amigues catalanes que havien vengut a Mallorca, que feia 3 dies que només m'ho rentàvem a la mà, amb la mateixa camiseta, amb un nivell de ressaca més que dintre, que aquells se van poder fer en aquell bar sermons teòrics sobre la necessitat de llegir més teoria i més poesia i tal, i ja me vaig avorrir bastant, ja tenies cap a una altra part. I el meu contacte amb aquella generació s'estingeix molt aquí. A veure, hi havia la llibreria que vaig veure, que sempre s'ha de recordar, perquè va tenir una importància cabdal, no sols perquè venés, no sols perquè un poeta venés llibres de poesia sabent que venia, i sabent un poc, quan anàvem els al·lots, aviat sabia que m'ho havia de recomanar, sinó perquè va facilitar contactes, a mi em va ajudar. No l'Andreu Vidal, perquè l'Andreu Vidal té una cama llum mullerera, i era cosí d'una amiga meva, i jo el seu primer llibre, Xicraini, que és un llibre que va fer que bastant atent li diguessin en Xicraini, per cert, per si entres així. Ja l'havia com a mi conegut d'aquesta manera, però, per exemple, vaig conèixer l'Àngel Tarrón, que és un petit dels importants d'aquella època. En Damià el vaig conèixer més per meu compte, va ser una iniciativa com a personal, en Damià Huguet. O sigui que no vaig tenir un contacte estricte, tot i que sí que vaig llegir bastant. O sigui, quan tens 14-15 anys, la mica d'actualitat de poesia que surt en aquell moment de la revista Lluc, o la mica que m'informaven els diaris, hi va haver fins i tot un perill de polèmic, que vaig conèixer alguns autors que encara estan en actiu, perquè d'altres... d'aquella generació de l'avantguarda setentera queda relativament poca gent activa, realment. Hi ha hagut moltes desaparicions. Jo crec que el poeta més important era en Damià Huguet, tot i que no era membre ortodox d'aquella generació, ho era per dret. Jo crec que va ser el poeta més important d'aquella generació, però, per exemple, en Josep Albertí, que era un poeta de la gran esperança blanca, fa molt d'any que va desaparèixer del mapa actiu. En queda de gent activa d'aquella generació, gent que s'han mantingut...
El mateix Àngel Tarrón...
El mateix Àngel Tarrón, que és un poeta que té una trajectòria molt individual, de totes maneres, molt, molt personal, molt pròpia.
Molt bon dia, Àngel.
Bon dia. Indubtablement, són d'estil molt diferents. En Blai Bonet és inimitable, però és meravellós, sempre. I en Andreu Vidal, doncs, bàsicament, la seva gran innovació, el que ha passat en català, la manera d'escriure dels expressionistes alemans. és a dir, com en Tracker, malament fos austriac, en Haim, etc. I és que és com en Ferreter va incorporar, o en Cernura van incorporar la lírica anglesa en el català i en el castellà respectivament, doncs ell, per això, simplificant, o potser dic una bestiesa, però podríem dir que és això, que ha aconseguit traspassar aquesta manera de dir en poesia en una altra llengua.
Sí, com autors com Gottfried Benn, també.
Sí, sí, quan dic expressionisme alemany, sí, ho dic en sentit ampli.
En sentit ampli, sí, sí. Lucia Pietrelli, poeta.
Justament, tant Andreu Vidal com en Blai Bonet varen ser dues figures que vaig conèixer tot d'una, perquè les vaig conèixer a través dels primers, bueno, no, amics, que, poetes que vaig tenir aquí, a les Illes, quan encara, bueno, vivíem a Barcelona. I va ser a través, sobretot, d'en Pau Vedell, en Jaume Pons a l'Horda i en Joan Tomàs Martínez, que vaig conèixer tant en Andreu com en Blai. En Andreu Vidal el vaig llegir perquè me varen regalar un llibre seu, justament perquè trobaven que era un poeta que no podia no conèixer. I en Blai Bonet, al principi fins i tot, vàrem trobar una traducció a l'italià, com jo encara en aquell moment no dominava gaire el català, vàrem trobar una traducció a l'italià del Mar.
Del Mar.
I vaig llegir El Mar abans en italià, i així va ser com hi vaig entrar abans de poder llegir en Blai Bonet també en català. Així que crec que sí que és vera que són dues figures que han influït, no, molt en aquesta, també no en la meva generació, perquè justament ells, no, varen trobar que eren els dos poetes que jo havia de conèixer, tot d'una.
Jaume C. Pons a l'Horda, poeta.
Absolutament. Ja m'atreviria a dir que deuen ser les dues columnes més importants, tant en Blai Bonet com en Andreu Vidal, des de dues poètiques molt diferenciades, però al mateix temps jo crec que complementàries, han marcat algunes de les tendències de la poesia catalana d'ara a les Illes Balears, i més enllà també en tots els països catalans. M'atreviria a dir que encara que no siguin astres tan grossos com aquests dos, de qualque manera en Damià Huguet i en Miquel Bouçà, jo crec que també han tingut qualque cosa a veure amb aquest desplaçament poètic tan important dels darrers anys. Però jo m'atreviria a dir que els dos sols més importants, en efecte, són Andreu Vidal i Blai Bonet.
L'animal que no existeix.
Cossos, identitat, pensament, nova normalitat, passat, present, futur. Aquest Nadal transformam juntes la nostra contemporaneïtat. Vine a Esbaluart Museu i gaudeix de presentacions de llibres, tallers familiars i descomptes a la botiga, de l'1 de desembre fins al 8 de gener. Més informació a la web d'Esbaluart Museu.
A IB3 Ràdio, l'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
Manena Huguet llegeix Damià Huguet.
Lligam tots els camins i les terres llaurades, en la sal de la mà i el perfum de les plates, els carrers del Poblet i els puig color de cendra, on la lluna i els estels mai no es donen l'esquena. Converses de carrer i emblanquinats que suren damunt parets de pam que fan crosta amb el sol. Sense pressa ens indiquen la solitud que tasten. El cor d'aquests espais que entrescaten les ungles és un mag sense nom, un pot tacat de terra, que rodola fa segles amb pes pels vents que signen la mar que mai no fuig i el rocam de les illes, fent solc per allà on passa sense obrir cap finestra, com la veu dels sembrats que cada primavera treuen ulls al cap, al cel, no reculant ni un bloc.
Però, per exemple, en Lluís Maiques, en Joan Perelló, que és un home que va ser de ser fidel d'ell mateix, ha bastit una trajectòria que a la llarga s'ha acabat reconeguent molt. Ja, en Joan, entenc, va ser el primer poeta que ja vaig conèixer, el primer, de tots. Allà, que no, aquella dona, ai, aquella dona que dos que vi curs, que fa molta, que practica molta, que és
n'Antonina
Canyelles. Fosca, i llavors d'aquella generació ha hagut la sorpresa tardana d'aquesta adolescent poètica, que és n'Antonia Vicenç, que era una dona de la generació dels novel·listes, que de gran fa una poesia amb autèntica personalitat i autènticament potent. Una poesia que a mi me recorda molt, d'altra banda, algun dels seus grans personatges femenins, d'aquests personatges, d'aquestes dones tocades per qualque llamp i per qualque malvestat de sa vida, o per qualque malaltia, o per qualque deliri. A mi me recorda molt aquesta poesia amb pura carn viva, sense gent de pell. D'aquella generació, per tant, jo crec que és una sèrie de gent activa, però hem de reconèixer que aquesta època que tu, que avui mos ha d'ocupar, si té una característica tràgica, és precisament la tragèdia. És a dir, fa 25 anys mort, en els 50 anys en Damià Huguet, i una sèrie d'anys més, però tampoc no a una, tampoc a un nivell d'ancianitat que no fes esperar un grapat de llibre més en Miquel Àngel Riera. D'això fa 25 anys, però és que això en fa una dotzena d'anys, aproximadament, ara no recordo exactament, van morint en Blai, que és un dels grans arbres individuals de la poesia i de la paraula a Mallorca. Mort Andreu Vidal, que és una de les grans promeses innovadores, el gran nervalià de la nostra literatura. Sí. Però que també pot després mort en Tomeu Fiol, una edat no infantil, però encara jove, encara en plena maduresa creativa.
Aquells en els anys 90 i en Tomeu Fiol l'any 2010. 10 o 11.
Sí. Ara no sé si va ser el 10 o 11. També va ser l'estiu, de plor, també.
Sí, fa una calorada.
Aquests estius són fatídics.
I efectivament, en Tomeu Fiol devia tenir uns 70, 72, 70 i pocs.
Que, a més, com abans havia mort allò, perquè, a més, d'una altra manera, cadascun de la seva manera, tots aquests morts essencials, eren gent que tenien una altra categoria que no se reconeix molt i que és importantíssima, que és exercir un cert nivell de mestratge.
Exacte.
Cadascun de la seva manera, però jo, en el meu cas, si li he d'agrair moltíssim en Fiol la correspondència que varen mantenir, la paciència de sant que tenia per fer primeres lectures, quan jo tenia un llibre prou avançat per començar a pensar en Bacabarló, que te responien cartes meticuloses amb un comentari general i tot
exhaustives i minucioses
de versos, de dubtes, i si te li havia agradat, que li havia agradat, i si no te li havia agradat, que
també,
no li havia agradat,
sí.
I que no, això no m'agrada molt perquè és massàtic, que aquesta cosa el tenia, i és exactament, penso jo, que ja penso que se pot tenir una feina solitària per molt que hagi generació, sobretot per tota la joventut, quan ets un jove batit de 8 o 20 anys i t'enfiles de muntaules de bars a pegar crits, puntura no tant, però és una feina que a la llarga és una feina solitària i, per tant, és una feina de navegant en la boira, de navegant en la nit, i te vas guiant per ecos i per intuïcions i per la tradició i per tal, i que a un moment donat és molt útil tenir qualcú que no et són pare dels poemes, que només veu el test, i que te doni un...
I que se preocupa per tu. En Tomeu Fiol era una persona que se preocupava.
Era tantíssim, molt amable i educat.
Una amabilitat extraordinària, i se preocupava dels poemes, però també dels poeta. I segons que llegia, ho interpretava en clau personal, i què te passa? I això era magnífic. Bartomeu Fiol llegeix el poema L'alienista.
L'alienista. Trabuqueu bé el cantarano. Buideu tots els calaixos. No tingueu por. En paper de vidre netegeu el verdet dels ossos. No tingueu por. Feis un manat de linfàtics i escureu el budellam. No tingueu por. Despulleu-vos de l'esquena, socarreu la pellerofa. No tingueu por. A les venes incolores injecteu blanca noïna. No tingueu por. Per fer-vos una guitarra empreu els feixos neuràlgics. No tingueu por. Fumieu bé la memòria i esteneu-la al sol i al vent. No tingueu por. Foregeu tots els gecs vells i gireu-ne les butxaques. No tingueu por. Ventileu cambrons i cambres. Obriu portes i finestres. No tingueu por. No tingueu por més que la por. No tingueu por ni a la por. Sobretot, no tingueu por.
Efectivament, jo també te volia preguntar per Damià Huguet i per Miquel Bauçà, que són personatges que també crec que són determinants, i encara, més que personatges, hauríem de parlar d'autors, i encara hi afegiria més, no tant per una capacitat d'influència, però sí per la importància de la seva obra, en Bartomeu Fiol. No sé com, sí, com ho veuries.
Sí, de fet, en Bartomeu Fiol és un cas interessantíssim, perquè jo m'atreviria a dir que és un dels poetes més rars, més excepcionals, més curiosos i sobretot més sorprenents, que han canviat la manera d'entendre la poesia, que jo no he pogut veure mai, i la seva mort jo crec que ha estat molt trista, no només perquè era una persona d'una gran generositat, que des de les seves columnes setmanals era capaç de llegir estils molt diferenciats dels seus i apreciar-los i defensar-los amb molt bones paraules, sinó que també han perdut una veu molt genuïna. A més, llegir en Bartomeu Fiol és com llegir una miqueta en Joan Brossa, que fa entendre que la poesia se pot allunyar dels camins més visitats i dels camins més trillats. En el mateix temps, tenim altres referents vius. A mi m'agrada moltíssim defensar un mestre de la generació de 70 com és l'Àngel Torrón, i m'atreviria a dir que també hi ha dues dones que són molt importants per les nostres lletres, sobretot en els darrers anys, per influència, per reconeixement i sobretot per obres valuosíssimes, com són l'Antònia Vicenç i l'Antonina Canyelles, que al mateix temps han donat un boom a la poesia escrita per dones i ha donat una gran visibilitat. I això crec que ha de ser una cosa que ens emocioni i ens doni molt bones perspectives, perquè sí que és vera que hem viscut uns anys de crisi i ara amb la pandèmia la cosa encara s'ha complicat més, però el nivell poètic que tenim no només a les Illes Balears sinó també als Països Catalans no té res a envejar a cap poètica ni d'Europa ni de la resta del món.
Efectivament, i mira, justament parlant amb Margalida Pons, ella subratllava també els noms d'Antònia Vicenç i d'Antonina Canyelles, i diu, com a autores del segle XXI, que de fet sí, ho són, és a dir, ella sí, són poetes joves, és a dir, tal vegada no tan biològicament, tot i que això sempre ho poden discutir, però la seva, diguem-ne, eclosió com a autores se produeix recentment, no? I som plenament de segle XXI.
Absolutament de segle XXI. Hem de pensar que en Antònia Vicenç treu el seu primer llibre de poemes, Lovely, l'any 2009, i només en 10 anys ha aconseguit un estatus absolutament imprescindible, i ara mateix és un dels mans fonamentals de la poesia d'ara. A més, amb una trajectòria totalment inversa a la que sol ser canònica, perquè normalment una persona comença fent versos o llibres de poemes i es fet la passa a la novel·la, el que abans els crítics consideraven que era gènere major, i en canvi en Antònia Vicenç ha anat depurant i ha passat de construir grans novel·les, com algunes emblemàtiques, com 39 graus a l'ombra, com Lluny del tren, com Gelat de maduixa i tantes altres, i ha anat dosificant, ha anat liquant i ha anat convertint aquest gran material novel·lístic en uns poemes absolutament brutals. I ara mateix jo m'atreviria a dir que ha estat la poesia la que ha fet que hagi aconseguit més reconeixement que amb el gènere que alguns anomenen major.
Hola, són Antònia Vicenç, del meu poemari Pare, que fa amb la mare morta, ho dic, un petit poema. Dona, aprèn del silenci, la quietud de les pedres. No vull ser vida missa, que em cobreix violacions, si de cas seré prostituta per les busques dels rellotges de sol. Ara m'agradaria dir-vos un poema de Maria Antònia Salvà, quan jo era nina, que col·leccionava paraules al meu poble de Santanyí, no sabia que a 25 quilòmetres, a Llucmajor, hi havia una senyora que les brodava les paraules. Vaig conèixer primer Virginia Woolf, Víctor Català, Mercè Rodoreda, abans que sabe de Salvà, que tenia una veïnada com la Maria Antònia Salvà. Així era la descomunicació, a la poca comunicació que hi havia. Ho dic, cel d'hora baixa. Sota el cel d'hora baixa que l'empara, natura tota se condorm en pau. Només mon cor és dolçament esclau d'un remoreix que no s'apaga encara, d'un remoreix que vol tornar cançó, i és prop, i és lluny, i és calma, i és passió. Gràcies, llegiu poesia.
Ara que esmentades en Paul Celan, de fet, Andreu Vidal va ser un dels seus introductors en català, amb les seves traduccions, a quatre mans en Karen Miller, no?
Sí, i que les traduccions tenen per ja un avantatge molt gran, perquè si les primeres d'en Pous, que van llegir a mitges, perquè no es deixàvem els llibres i no els atornàvem, cosa raríssima, però en fi... ell pues, va traduir a la sintaxi catalana. No va voler fer coses que l'alemany pot fer i el català no pot fer. Uh-huh. I jo crec que és un gran encert perquè li dona més claredat i més potència a la traducció.
Efectivament, jo crec que de vegades en Celan se produeix una mica aquest conflicte d'intentar traslladar sí. els seus...
la manera de fer paraules de l'alemany, que clar, la llengua romànica no la tenen.
Efectivament, efectivament. És inevitable i és, en fi, feliç recordar que tu i en Andreu Vidal, a banda de bons amics, vareu ser els impulsors d'una de les iniciatives editorials que amb el temps en fi, han cobrat un major valor i prestigi a dins la poesia catalana de les últimes dècades, que va ser la col·lecció Tafal, i si ens sí. ens pots parlar.
I per aquí podria posar una postil·la, l'Andreu i jo, tot el temps, etc. Però varen començar amb l'Andreu Cloquell, que fatalment va morir ara fa 41 anys, i en Joan Mas i Vives, que no va seguir sí. una temporada i que sempre va fer de corrector oficial de la col·lecció. Vull dir que són quatre persones, dins l'ermita popular només són altres dos, però no sempre vull recordar aquests dos que també hi van ser.
I tant. I és a dir, si no pots explicar una mica... Primer, com se va produir, i després, com aquesta ressonància sostinguda i creixent que ha tingut en el temps.
No? Bé, lo darrer no t'ho sé explicar. Lo primer sí. Lo primer sí. Mira, era un moment que hi havia molt poques col·leccions de poesia. Hi havia la col·lecció de Balanguera, que la dirigia en Llompart, de manera magistral en tot el que se refereix a la seva generació. Però en l'excepció d'en Pere Gormila... No sé per què i en Damià Huguet varen deixar d'incorporar gent jove, varen convocar el Premi Illes 2, que el va guanyar en Joan Perelló i en Damià Huguet, perfecte, varen editar la Balanguera, però a partir d'aquí se va aturar. No, mai he entès per què. I jo després vaig ser molt amic d'en Joan Part i veig que tampoc escrigués una acció premeditada. I aleshores, fruit d'aquesta no possibilitat d'edició, diríem, dins la col·lecció estàndard, diríem, va néixer de meu gat fa la seva col·lecció, que no és el nom.
Guaret.
I nosaltres feim Tafal. A un moment donat intentar unificar forces, però que cada pal aguanta su vela és molt difícil. I començam amb un llibre meu i un llibre seu, i després el llibre Palma 9 quilòmetres. A partir d'aquí se produeix la mort d'en Andreu i decidim si tancar o no tancar, van decidir continuar. I van continuar fins 12 números, tenint en compte que jo era professor ajudant de la universitat i ell era ratxaire, un feliç delineant, perquè el deia ratxaire, que és una paraula d'en Andreu, que hi ha gent que me l'atribueix, dic no, és un invent d'en Andreu. I, vull dir que, entre tot, 2.000 euros per cap. I vàrem fer aquesta col·lecció que no es va costar el que costa un BMW de la sèrie 3. Vull dir que la cultura és barata, si se vol. I vàrem tenir dues coses molt, molt clares. Tenien dues màxims. Primer, la llengua és una, i per això vàrem editar en Pep Piera, en Vicenç Altaió, etc. Dues, nosaltres intentaríem escriure millor que en T.S. Eliot o en Paul Celan. I a partir d'aquí, la tria de llibres era molt complicada, perquè tenien que tenir unanimitat, i en Joan Mas i Vives, a partir d'un moment donat, no els va suportar pus, perquè després de proposar 5 o 6 llibres no li passaven ni un, i bé, varen fer 12 llibres. No es quedava Les mans de l'Otti, d'en Lluís Juncosa, que l'ha publicat fa poc amb un altre títol, i va arribar un moment que jo tenia que preparar les oposicions de professor titular, me tenia que anar a l'estranger, Imperial College, etc., vull dir, circumstàncies, i sobretot que en aquell moment el grup va canviar, i d'aquesta poesia densa, que no s'entén, ho dic en broma, que no us agrada a nosaltres, pues va passar una poesia que li diuen de l'experiència. Però, clar, un poesia és experiència que no era ni Gil de Viedma, ni Ferraté, ni Paco Brines, sinó que era una cosa pues, com un poema famós que se'n va en Bavió a un congrés de senats. Tu saps el nom, però...
Antonina Canyelles, al bar original de Barcelona, 5 de març de 2014.
Antonina! Ja, que acabem de començar.
Jo, el poema és molt curt. La luna i la cascada.
música de les paraules. L'home dividit, la dona dividida, la tirania consentida dels infants, les olors inventades dels perfums, els piròmens del llenguatge, els colors químics, la silicona, el vidre que no és vidre, els plàstics, els cercadors, els trobadors, els perdedors, corones de llorer, d'olivera, d'espines sense el peix, les perles d'aigua dolça, els herbicides, els fraticides, els insecticides, els espermicides, el marge sintètic, els vidents, les drogues perilloses, les piscifactories, les rectories, les tutories, les conselleries, els venedors i les venedores d'orgasmes, els compradors i les compradores d'orgasmes, els efectes secundaris dels medicaments, l'enveja heretada o adquirida, les paral·leles sempre en cerca i captura, la química en forma de fruita, de verdura, la salvadora de totes les catàstrofes, el condol de menta, de plàtan, de maduixa, els suïcides estàndard, els suïcides que mai no se suïciden, els efectes terciaris dels poemes, els diners que canten, els no diners que ploren, el menjar processat, les sangoneres, les paparres, els il·luminats amb bombetes de cent, la misèria necessària, diuen, de tanta gent, la preguerra, la guerra, la postguerra. Mariquita Pérez, arriba a Espanya. El jardí d'infància sense terra ni herba. Menjar, beure, cagar, pixar, follar, parar, parir, plorar, callar. Tanques, parets, barreres, muralles, esglésies i escoles com presons. Hòstia pura, hòstia santa, hòstia immaculada. Hòstia puta que t'afaites el perrús per ser més blanca. I els negres a fer fosca, que per qualque cosa la lluna es diu la lluna. Toco un preludi amb un tambor de llauna, escric un poema amb una ganiveta, la pluja fa xim-xim i l'acompany en dues tapadores. La duna em salva del verí de la serp. La cascada només sap fer el salt del tigre. Moltes gràcies.
L'animal que no existeix, amb Sebastià Alsamora.
Per les campanades no tindrem a la sensual Cristina Pedroche ni a l'inflexible Cote. Tampoc comptarem amb la refinada Annie Gartiburú ni amb l'elegant Ramon García. No ens acompanyaran Ana Obregón, ni Carlos Sobera, ni Cristina Pardo, ni Dani Mateo, ni Paz Patrón. Ni falta que en fa. Perquè hi sereu tots vosaltres. Aquesta nit de Cap d'Any, a partir de les 11 del vespre, un programa especial de l'Eclèctic per sentir les campanades i totes les músiques.
A IB3 Ràdio, Eclèctic, amb Ferran Pereira, l'animal que no existeix.
Blai Bonet, Déu company. Jo som el vostre que acabava. El meu clamor és una saliva amarga. Des del llim de la terra, la meva veu com un colomí, com un colom de mar ferit pels caçadors. Les meves mans no han cantat. Estic a la fosca com un munt de baleis. I la meva memòria cruix com una garba d'eritges. Jo no he tret espiga, només herba, senyor. Te cant com un marge ple d'escanyes rocins. Però en la meva soca desficiosa pel bany arriquer, de cada aurora, de cada dia, de cada lluna, és més alta la flama vibrant del vostre amor, que ara és el meu amor, senyor. Les meves malures brillen com arrans fosforescents de civada, i és l'amor damunt el meu front, com un batall joveníssim. I vos, senyor, vora els meus ossos incendiats, vora la meva carn, agra com un pa florit, estau com un ca fidel, llepant-me aquestes nafres que en la seva claror canten la misericòrdia de la vostra saliva.
Tant per la seva obra com també per la seva actitud davant del món, no?
Sí, sí, de fet, a mi també, molta vegada, em costa xerrar d'influències directes, clar, tant xerrant, no?, de jo, de com puc escriure, o també d'altres persones, però a vegades són les indirectes també les més importants, no? Llavors, aquelles figures que, com dius tu, igual les tens presents, però no és una qüestió de poder detectar tot d'una... un rastre concret en la seva escriptura, però sí que segurament és per allà, no? És dins del cap i d'alguna manera vella sobre el que aquell autor està escrivint. I jo crec que en aquest cas, tant en Blai com en Andreu, sí que són molt presents.
I a més, són uns personatges que, per dir-ho així, tenen una actitud, no sé si s'ha de qualificar de insurgent, en tot cas, no acomodatícia diguéssim, amb els valors de la societat en què escriuen, no? I en fi, i d'alguna manera això pot ser inspirador, com dèiem, per altres escriptors. Hi ha una cosa curiosa dins la literatura catalana, pel que fa això dels referents, que no sé si passa també a l'italiana, per exemple, però sembla com si els referents anessin una mica per comunitats autònomes, que és una cosa curiosa. No? Sí, és com si a Balears en fossin uns, en el Principat uns altres, i en el País Valencià encara uns altres, no? No sé si aquí, per evidentment per motius polítics i històrics, hem acabat interioritzant en excés allò que en principi només és una separació administrativa, per dir-ho així. No?
Pot ser, sí. Jo com he vist, jo vaig viure un parell d'anys a Barcelona, però després, ara ja em fa 8 que visc aquí. I clar, al final, vulguis o no, és com dius tu, no? Acabes rebent el que el lloc te dona, no? El lloc on tu estàs. I clar, jo al final som de Mallorca, que diríem, no? Entre les diverses possibilitats que hi ha. Però sí que és curiós aquesta manera, que és vera, no?, que cada territori pareix, sobretot, voler reivindicar sempre les mateixes figures, que jo a vegades trobo que pot estar bé, però a vegades també és un pecat d'oblidar-ne moltes altres, no? A Itàlia no sé ben bé què passa, és que jo vaig deixar Itàlia quan tenia 20 anys. Llavors, quan començava més a interessar-me en tot això, va ser quan en realitat me'n vaig anar. Però
no m'imagino, però a lo millor vaig molt equivocat, eh? Jo què sé, els sicilians parlant només de Pirandello, no? En fi, cadascú el seu,
sí,
no? Sí, per dir-ho així.
Sí, és vera que és molt curiós.
Sí,
jo crec que en el meu cas també he tingut la sort de... que també és un... pot ser o no ser una sort, no? Però en el meu cas també de poder llegir segons quins autors, sent ja gran... Jo crec que sí que és una sort a vegades. Per exemple, clar, nosaltres no llegim Dante amb 14 anys i segons com és una pena, perquè després te fa mandra tornar-hi, però igual amb 25 ho disfrutaries molt més, no?, que amb 14. I llavors, clar, jo que segons quins autors d'aquí els he descobert tots amb 25, 26 anys...
Que és una edat molt més interessant per llegir, perquè efectivament de vegades tens la sensació que ja els has llegit, aquells clàssics, no? I el que has llegit és una edició escolar d'aquestes...
També.
I en realitat en tens una percepció, diguem-ne, que limitada. Però vaja... en fi, no, era aquesta curiositat que... Per sort, jo també crec que la mateixa dinàmica dels lectors i els mateixos escriptors tendeix, òbviament, a superar aquestes divisions, però segurament les institucions i els mitjans de comunicació, pesar que ara sí que estiguem parlant una ràdio, segurament per simplificar les coses, però incorren molt sovint en aquest... criteri de procedència geogràfica.
Sí, o les xarxes, no? També, que ara estan tan de moda, que al final tu les vas mirant i veus que la majoria de vegades sempre són els mateixos, no?, noms, els que surten, i se n'obliden molt d'altres, no? Que també és una pena, perquè al final ara mateix també la xarxa tenen molt, no, molt de pes,
sí,
i fan que la gent també se deixi guiar una mica per això, i és una pena.
Aquesta brutó de les dents costa, però al final recompensa. Si et fa un bombon dentrifici, vol dir això, que tot costa, però que si jo m'insisteix, acaba donant algun resultat. A mesura que cau, augmenta l'esperança de tenir les dents més i més blanques, tant que enamorin les perfumistes. Perfumistes a les quals sé positivament que obriré la boca. Quines dents més netes pensaran elles. Quin xicot més ideal. Ara, purinat, puix pel paral·lel. El sol brilla damunt les meves dents netíssimes. Algun vianant s'hi fixa. No em faig cas. L'Ajuntament m'invita a telefonar. Una cabina refulgent ve cap a mi i m'abraça. Segues, quin trèpid. Hauria de telefonar a la perfumista. Ha estat ingrata. Ara deu fer proves amb tintures i perfums sobre el dors de la blanca mà. Ho deixo per més endavant. Telefona una persona que s'acaba de rentar i que s'ha posat una gota de perfum seductor al pit i les orelles. No dic res. Sento només el seu panteig suau. Sento el volear dels seus cabells per un vent que conec molt bé. La persona que m'escolta ara es tapa una cuixa. Ja no mira cap a l'horitzó. Sense rancúnia, penja l'aparell.
Miquel Bauçà, llegit per Pep Tossar. El film Miquel Bauçà, poeta invisible, d'Agustí Villaronga.
Això me sembla una gran aportació en una societat on impera d'una manera molt clara la gerontofòbia. No?
Sí, l'edatisme, que en diuen ara.
L'edatisme, exactament.
Uh-huh.
I bé, i a més d'aquesta poètica corporal, diria que Blai Bonet és el primer textualista. Això vol dir el primer que entén que el poema, o la novel·la, o el text, no és únicament un receptacle de continguts, sinó que també és un escenari de llenguatge. M'agrada un poc aquesta idea de l'escriptura com a escenari de llenguatge. El llenguatge parla per ell mateix independentment d'allò que digui o d'allò que comuniqui. I tot això, aquesta idea de corporalitat i aquesta idea textualista que llança Blai Bonnat, se recupera d'una manera molt explícita en les poètiques dels anys 70 i en les poètiques posteriors. I l'altre autor que esmentes, Andreu Vidal, és una figura que ha tingut una repercussió diferent. Si en el cas de Blai Bonnat es pot llegir des de allò que podríem anomenar nous materialismes, no?, aquesta atenció a tot allò tangible, la poesia d'Andreu Vidal diria que és més una poesia de l'abstracció, una poesia més vertical, que, i quan dic una poesia vertical, una poesia de l'abstracció, me refereixo al fet que Andreu Vidal rarament parla de garrovers, com sí que parla Blai Bonnat, parla d'arbres, simplement, no? O no parla de caderneres, parla d'ocells, no? I, clar, això aconsegueix situar la poesia en un lloc, en un espai, que és a la vegada determinat i indeterminat, no? Determinat perquè sempre s'hi filtren, inevitablement, coses de la seva vida, però també indeterminat perquè fa una sèrie d'al·lusions que no s'acaben de concretar, no? Parla de mites, parla de criatures inexistents, com, un poc com el títol de la teva sèrie, L'animal que no existeix.
Que li hem manllevat del títol d'un dels seus llibres, no?
Exactament, no? I en aquest sentit, pel fet d'estar en aquest estadi determinat i a la vegada indeterminat, diria que l'escriptura d'Andreu Vidal és una escriptura llinda, no? Són dos autors que segueixen camins diferents, però que tots dos aconsegueixen superar el romanticisme simbolista, no?
Sí.
O la visió romàntica del simbolisme, que ha estat una de les herències més enquistades de la tradició poètica catalana, possiblement junt amb els rastres del noucentisme, no?
En aquest sentit, diries que en Blai va més enllà, diguéssim, que d'altres companys seus de generació, que és una generació que tu has estudiat molt profundament, no?, més enllà que Llompart, o que Vidal Alcover, o que Villan Gómez, que potser sí que se mantenen més propers en aquest simbolisme, no ho sé. I que Andreu Vidal, ja, per dir-ho així, funciona per si sol, seria com un autor, diguéssim, no adscrit a cap grup concret, sinó que és una individualitat.
És difícil agrupar els autors. A primera vista diria que sí, que Blai Bonnat se separa dels seus companys cronològics, diguem-ho així, però també hem de tenir en compte que no és únicament la distància, no la podem mesurar únicament per allò que un poeta ha escrit, sinó també per com se l'ha llegit. I crec que Blai Bonnat ha tingut lectures molt diverses, des de punts de vista molt diferents, des de la lectura més comparativa, que ha prestat atenció a la relació entre escriptura i art, a la lectura biografista, o una lectura més, això, més de context històric, o la lectura psicoanalítica, també. I, en canvi, altres autors no han tingut aquesta diversitat de lectures. Per tant, la diferència és en els textos, evidentment, però també és en la fortuna crítica que han tingut aquests textos. Llorenç Mollà, per exemple, que és un poeta que reivindicava Miquel Bauçà, que reivindica Àngel Terrón,
sí,
una mirada a la poesia, l'obra poètica o l'escriptura en general de Llorenç Mollà, des d'aquest punt de vista textualista, també seria molt interessant, perquè és un autor que, diguéssim, s'embriaga amb el llenguatge, no?
Sí.
I, per tant, fa que el llenguatge no sigui, com deia abans, només contenidor de missatges, sinó que tingui una autonomia, no? Una autosuficiència. I es podria mirar, Llorenç Mollà, o remirar per aquí.
Andreu Vidal, Diàlegs dels morts. Ara que dorm el sol dins l'oceà, mira les flors cobertes de rosada. Són d'un negre viu, brillant, fèrtil, com si la nit tingués amb dos estrens un mateix rostre. Dins cada gota d'aigua hi ha una lluna petita. Veus? Són com ulls que tremolen. Totes les coses del món tremolen. Algunes, de tan fremí, apenes existeixen.
Bones festes.